mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Estamos celebrando las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real en el restaurante El Vasco con Alberto Marco. Pero antes de ver con quién está ahora, qué invitados tiene en la bodeguita, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. La Dana deja más de 90 litros por metro cuadrado en el interior de la provincia de Castellón. Y hablando del tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos depara en las próximas horas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy último día con fuertes chubascos y tormentas, pero mucha atención esta tarde porque todavía se esperan lluvias que podrán ser persistentes y localmente fuertes, sobre todo en zonas del interior, sin descartar también tormentas y granizo. Tenemos avisos por precipitaciones que podrán acumular a partir de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Hoy las temperaturas se mantienen similares con máximas de 27 grados en Vinaroz y 26 en Castellón de la Plana. Hoy viento moderado del nordeste en el litoral y viento flojo del noroeste en el resto. Mañana continuaremos con cielos nubosos y no se descartan posibles chubascos y tormentas ocasionales. Mañana las temperaturas máximas serán similares, 26 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz, y las mínimas bajan, 18 grados en Vinaroz y 17 en Castellón de la Plana. Mañana viento moderado del noroeste en el interior y variable flojo en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que 6 futbolistas del Villarreal citados con sus selecciones nacionales: Ayoce Pérez, Jeremy Pino, Ilías Akomach, Pape Güelle, Logan Costa e Iker Álvarez han sido convocados para representar a sus respectivos países. Y también que Castellón se posiciona en Europa como referente de la cerámica artística. Castellón y Onda han participado en Faenza, en la Feria Argilia y en la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica, que en 2025 tendrá lugar en la capital de la Plana. Y te recuerdo, sobre todo te lo recuerda el Ayuntamiento de Castellón, te informa que la calle Navarra ya está abierta, que a principios de este mes estarán ya terminadas, las calles San Luis, Temprado, Luis Vives, San Félix y la primera fase de Trinidad, que siguen en marcha los trabajos en el eje de Arrufat Alonso, Plaza Clave y San Luis. El acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros, Avenida del Rey, se realiza por Dolores, la calle Dolores, y Amadeo I. De todas formas, tienes toda la información en www.castelló.es. Pues la 1:09, y así están las cosas, este miércoles ya, 4 de septiembre.
Día. COPE más Castellón.
Estar informado.
Que se termine o no se termine, no. Nos queda hasta las 2 de la tarde ahí, en la bodeguita, en el restaurante El Vasco.
I hasta el domingue, fins al diumenge, es queda de festes de la Mare de Déu de Gràcia. Sí. Que avui recordem que aquest matí s'han tingut que suspendre i s'ha pujat el campanar i és un flavor del jugant a la Mayorasga, que esta vesprà pues, suposem que tampoc se podrà fer i s'ha pujat, a veure si el temps mos respecta, però que tindrem les serenates a la Mare de Déu, tindrem el bou, que esperem que també se puga fer per la nit. Jo no sé si tu eres de fórmula abierta, en Tinteruel, de más, te quiero más, lo que tú me das.
Ese me gusta, ¿eh? Sí, esa la he bailado, pues, tengo que reconocerlo.
Pues ya te vintage. Operación Triunfo 1, o sea, que imagínate. Mía, no sé cómo le cogerá la que es concejala de Economía, Innovación, Bienestar Animal y Universidad Popular, Ana Torres, muy buena.
Hola, buenas.
No sé si fan de Fórmula Abierta o no.
Bueno.
Lo dejaremos ahí.
Lo dejo.
Bueno, ¿cómo están yendo esta primera parte de las fiestas?
Pues la verdad que, aunque pasadas por agua, la verdad que muy bien. De momento, pues hay mucha participación en todos los actos que se han hecho. Uh-huh. Y pudo respetar la lluvia, la chulla, que y el concurso de Alioli, que la verdad que hubo muchísima, muchísima participación y mucha gente. Y ayer, por desgracia, como bien has dicho, pues hubo que suspender actos. Hoy esperemos que, a ver si habrá que rezar para que por la tarde pueda respetar un poco, pero por lo que se ve no... Pero bueno, no se sabe.
Cruzaremos los dedos. Decían que por la tarde iba a parar, pero tocará estar pendiente.
Sí.
Bueno, otra de las concejalas que también ha tenido movimiento en la última semana con esa reestructuración. ¿Qué supone personalmente este cambio?
Bueno, pues la verdad es que hay que afrontar retos nuevos. A mí yo lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas de empezar estas nuevas concejalías, que para mí son un reto, la verdad. Lo que es economía, innovación, creo que además, bueno, lo que está muy ligado al comercio, hostelería y mercados que tuve anteriormente, porque eso es economía, obviamente. Uh-huh. Y en lo que es nuestra ciudad, pues ahora me dedicaré un poquito más a lo que son los planes de empleo e intentar pues seguir que Villarreal siga siendo la ciudad de la ciencia y la innovación. Y para mí es un reto intentar plantear cosas nuevas, intentar innovar. Uh-huh. Y eso yo creo que puede ser muy interesante.
Justamente ahí, porque es uno de los mantras que también ha ayudado o ha estado haciendo mucho hincapié durante los últimos años el alcalde José Benyó, que es de la ciudad de la ciencia y la innovación. Ahí, claro, evidentemente hablando de innovador y también relacionado con la economía, tenemos un sector que es muy innovador continuamente, como es la cerámica. Supongo que ahí también ayudará un poco de cara a seguir dando estos pasos.
Claro, de hecho tenemos lo que es la Cátedra de Innovación Cerámica, que es muy importante. El otro día ya nos reunimos con el director que de la cátedra y de la Feria Destaca, que uh-huh. es José Carda, y yo creo que vamos a seguir trabajando juntos y para intentar que Villarreal siga siendo esa ciudad, porque como bien has dicho, lo que es la cerámica, tenemos un sector industrial muy importante y es un sector económico y es un motor de nuestra ciudad, y hay que innovar también en más cosas. O sea, la cerámica está bien, pero habría que replantear un poco la innovación en más aspectos de nuestra vida, y entonces eso es un reto bastante importante para mí.
Ahí también estará la otra pata que tenemos en Villarreal, como es la agricultura, en este caso dependiendo de la Generalitat, sí que está ese centro de innovación agraria, que ahí también puede llegar un canal de apoyo para esta concejalía.
Claro, y de hecho yo sé que se están haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, en otras localidades y en otros sitios en relación con lo que es la innovación agroalimentaria, y yo creo que bueno, que también es un canal por el cual podemos seguir ahí. Porque además la naranja, que es muy importante para nosotros, ha sido durante muchos años un motor económico en nuestra ciudad, que ahora, por desgracia, cada vez hay menos gente que se dedica al campo. Y también, bueno, hablando de esto del campo, hace poco pues dieron la bienvenida al programa del paro agrario, uh-huh. a esta gente que también tiene necesidad, de que ha trabajado en el campo y gracias a lo que son las ayudas, ahora pueden trabajar este verano. Entonces, el otro día dio la bienvenida a nuestro alcalde y la vicealcaldesa a estas personas que están empezando ahora a trabajar estos meses con nosotros.
Completando el círculo, has hablado al principio de ese trabajo desde Economía de los planes de empleo, sí. La relacionada ahora con el paro agrario. Supongo que ahí ya llevarás, a lo mejor todavía con lo de las fiestas todavía no, pero una de las cuestiones para hasta final de año sí que será de mucha búsqueda, de mucho pico y pala, como se dice, de búsqueda de financiación autonómica, estatal, incluso europea, de cara a eso, seguir fomentando estos planes que ayuden a la reinserción o la reconversión también de trabajadores.
Claro, está claro que hay que mirar que estas personas puedan dedicarse o bien especializarse en sus áreas o bien puedan dedicarse a otras áreas en las cuales puedan ser útiles. Entonces, al final, ahora mismo estoy un poco llegando aquí, fue la semana pasada cuando se hizo lo que es la reestructuración, entonces ahora tengo que mirarlo todo con calma, estoy mirando, estoy de reuniones y estoy investigando un poco lo que es cada área y para hacerme mi plan y a ver cómo lo llevamos. Sigo con el bienestar animal también, que esa la llevaba anteriormente, por lo tanto, pues también estoy muy contenta porque hemos estado trabajando bastante en lo que son las colonias felinas, que es un plan que se ha hecho nuevo, que se aprobó por el Ayuntamiento de Villarreal. Y bueno, en otras localidades ya estaban, aquí todavía no estaban, y ahora ya tenemos nuestro plan de gestión de colonias felinas, por lo tanto, pues ahora Villarreal lo que Vamos a intentar ahí.
Pues ese paso a paso ya de la última responsabilidad, con vuelta al cole, Universidad Popular, pues en este caso sigue ya con todo preparado de cara a iniciarse, ya porque el curso ya arrancará a final de mes.
Esperemos que se inicie lo antes posible. La verdad es que como la manera en que se estaba contratando no se podía seguir, entonces hemos tenido que sacarlo una licitación y estamos ahí ultimando los últimos puntos. Así que esperemos que, aunque igual, lo que sí que le quiero decir a la ciudadanía, que igual pueda salir con un poquito de retraso, pero que sepan que va a salir y es seguro que va a salir, o sea, que no se alteren.
Pues estaremos pendientes. Ana Torres, gracias por pasar de aquí, por la voz de guía de COPE Castellón.
Muchas gracias a vosotros. Y pasar buenas fiestas y nada, bienvenidos.
Sí, igualmente, que la lluvia nos respete, que es lo importante. Pues ya veo, Santín, en un momento continúen mis protagonistas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
L'Ajuntament de Borriana et convida a disfrutar de les festes de la Misericòrdia 2024, del 30 d'agost al 8 de setembre. Bous, xarangues, concerts, remember, carpa de la festa, activitats infantils, diversió per a totes les edats. Enguany no et pots perdre les festes de la Misericòrdia de Borriana. T'esperem.
Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, felicita a Vila-real per les seues festes de la Mare de Déu de Gràcia, perquè el més important són les persones i els arrels a la nostra terra. Des de la plaça Major, cantonada amb Ramon i Cajal, Rural Nostra Vila-real desitja unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província. Sofía Martín ve de fiestazo a Betxí, amb la participació des del Tomorrowland del DJ holandès Mils Van Zandt i molts més. Pren nota, dissabte 21 per la nit, matinada de diumenge 22, fiestazo Megastar a Betxí, frontó municipal, entrada gratuïta fins completar aforament. Castellón cumple 773 años y lo celebran por todo lo alto. Hasta el 8 de septiembre, déjate sorprender por las visitas teatralizadas, las actividades infantiles, las variadas propuestas culturales o la exposición de gallatas de mano. Abre bien los ojos porque este sábado en la Plaza Mayor a las 11:30 se va a llenar de bailes tradicionales y pirotecnia, y a las 9 de la noche retrocederá siglos atrás en un espectáculo que combinará el fuego, la danza, las artes circenses y las recreaciones de combate. Castellón, ciudad viva. Ayuntamiento de Castellón. Más información en castelló.es.
Hola Burriana, hola Vila-real. Des d'Orenga, finestres i vidres desitgen que estigueu passant unes bones festes. I si el soroll no vos deixa descansar com cal, no oblideu que tenen les millors finestres aïllants amb la qualitat de Teunic i la garantia Incerco. Coneix més a orengafinestres.com o al 964-520-495. Orenga, finestres i vidres, per aïllar-se dels sorolls festers.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como suele decirse, al mal tiempo, buena cara. Y buena música. Y buenos invitados.
Doncs en un moment anem a tindre convidats importants en aquesta tercera jornada de la bodegueta, sí, des del Vasco de Vila-real, des de la Porta 29, des de la Porta 29, de l'Estadi de la Ceràmica, hacia el carrer Almassora, cantoner en la plaça del Llaurador. I ja tenim amb nosaltres a l'alcalde de Vila-real i, a part, també regidor delegat, no sé si regidor delegat, d'Agenda Urbana Vila-real 2030, Afonso Europeus, i també al front del ICE Nova Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional. José Benlleu, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Conta això com a regidoria delegada o al ser alcalde no és regidoria?
No, anem a veure. Legalment, en la legislació espanyola, és un poc curiós, però el model és molt presidencialista i quan un és elegit alcalde té totes les competències de l'Ajuntament. Aleshores, a partir d'ahir, si algun es deixés totes les competències que la llei li atribuís, que són competència local, les vol delegar en companys de l'equip de govern, que és lògic en una ciutat aixina com esta, i a més en la capacitat que té aquest equip, no? En aquesta il·lusió i tal, les delega. Tot el que no delegue, que no estiga ahir, realment ho duc jo, no? Perquè, clar, funciona així. He volgut ficar-li els noms a aquestes tres cosetes, més que res perquè des de l'alcaldia me pareixen temes molt transversals. Per exemple, en el tema de l'agenda urbana, la Unió Europea mos exigia que foren els alcaldes els que lideraren els processos d'agenda urbana, ho diu la pròpia normativa dels fons europeus, perquè l'alcaldia, diguem, té la visió transversal, n'hi ha que fer col·laborar i treballar a totes les regidories implicades, és la manera de ser més efectius. Aleshores, agenda urbana era lògic perquè estava ahí. Fondos europeus, lo mismo. Nosaltres tenim que insistir en estos moments en intentar aprofitar aquest programa EDIL que eixirà en breve i el presentarà el govern d'Espanya, que són Snowfeder, fondos de desarrollo d'estratègies sostenibles, i a partir d'ahí, pues, bueno, jo crec que tenim una oportunitat per esta dècada per a poder intentar traure el màxim possible pel nostre poble. I, bueno, i l'altra, que és la que més l'atenció ha cridat, és un projecte molt innovador, això no existeix en cap lloc de tota Espanya. És una idea que se mos ha ocorrit, estic col·laborant en la Universitat Jaume I, en l'equip de professors de psicologia, del màster d'intel·ligència emocional i coaching i de l'Institut Nacional d'Educació i Benestar Emocional. I bueno, pues, jo vaig decidir ja fa molt de temps fer el TFM i el meu estudi des del màster sobre un possible projecte estructurat justificant també la possibilitat que els ajuntaments tenim d'intervindre en salut mental, la necessitat de fer-ho, no només quedar-nos com a convidats de pedra per a que les altres administracions treballin, crec que tenim la responsabilitat d'educar els veïns i veïnes i ajudar-nos entre tots a tindre hàbits que ens puguin millorar la nostra felicitat, el nostre benestar i la convivència, no? I en aquesta medida, pues, claro, he considerat que, primera, me feia il·lusió liderar-lo, i lo lògic era també que es fera des de la pròpia alcaldia, perquè va afectar a totes les regidories. La regidoria, per exemple, que la vicealcaldessa ha assumit, tan important com són serveis públics, Maria Fajardo, és la responsable de les zones verdes de la nostra ciutat, de la convivència en el carrer, de com se fa l'urbanisme també en el manteniment que ens permetís que una ciutat més amigable, en menys asfalt, és a dir, està molt relacionat tot en qüestions que aniran coneixent. He fet tot un estudi sobre la fundamentació jurídica, sobre com sí que podem actuar en aquestes competències des dels ajuntaments, hi ha un treball científic prou important i anem a donar molt que parlar a nivell d'Espanya, segur, i en Europa.
L'ha nomenat i la tenim també així, i en ella sí que ha delegat diverses regidories, com per exemple Igualtat, Serveis Públics, Agricultura, Medi Ambient i Cementeri, també la porta vocia de l'equip de govern, vicealcaldessa Maria Fajardo, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Ja l'ha relacionat, que ja n'hi ha una cosa ahí que ja tindrà que treballar en ell, però suposo que ahí també arribarà molt.
I n'hi hauran moltes, perquè una de les coses que no ha comentat i que fa un segonet sí que mos l'havia comentat era la major incidència que n'hi ha precisament en els problemes de salut mental, que cada vegada veiem com les depressions augmenten més, s'han fet molts plans de prevenció del suïcidi i qüestions d'aquestes, i precisament la població diana a qui més afecta, segons els estudis realitzats, és a les dones. Aleshores, portant Igualtat i també la responsabilitat en mantindre les zones verdes, doncs mira, ja tenim dues qüestions de diverses regidories que estan vinculades estretament.
Ja ha tingut representació, ja vam parlar d'ella, d'aquest viatge amb Michel Obse, però també ara és una setmana en aquestes noves reestructuracions. Quines primeres sensacions té del treball? Perquè també és novata, podríem dir, dins de delegacions de govern.
Doncs la valoració que faig, la veritat és que és molt positiva. Per a mi ha sigut una molt grata sorpresa. Les regidories que l'alcalde va decidir delegar en mi, la veritat és que m'he trobat gent molt capacitada per a treballar en serveis públics, que sempre s'ha parlat moltíssim d'aquesta falta de personal que afecta tota la casa, però especialment a aquesta àrea. I la veritat és que m'he trobat gent que evidentment són poquets, i això és innegable, són poquets però són boníssims. Són gent supertreballadora, que sempre estan a disposició. M'ho estan ficant tot molt fàcil, explicant-me-ho tot en una paciència immensa, perquè portem setmana i mitja i precisament el que ens hem trobat és en les festes de cara. Mm. Que les festes és una regidoria que assumís moltíssimes responsabilitats, que són invisibles totalment, però que fan que qualsevol acte, des de menudet que siga fins al més gran, funcione com ha de funcionar. Aleshores, moltíssima responsabilitat que espere... Doncs que les properes festes, que ja no seré tan novata, me pille amb més comoditat, però amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar.
Com fem per a que siguin de passar de pocs i boníssims a molts i boníssims?
Doncs crec que la feina que cal assumir és ixa, precisament ara que hem adquirit el compromís, ara, quan vam signar l'acord, un dels nostres reptes com a nou equip de govern era que poguérem aprovar els pressupostos en temps i forma, i per això l'alcalde, per fonamentar aquest compromís, ja va obrir l'expedient per als pressupostos de l'any que ve, de 2025. Vam quedar que ens reuniríem només passar festes. En la reunió que precisament avui he tingut en serveis públics, una de les coses que s'ha parlat és que la setmana que ve, no l'altra, ja vull recollir totes les propostes de necessitats concretes que ells tinguen per a jo poder traslladar-les immediatament només ens sentem l'equip de govern a dissenyar aquest pressupost del 2025. Aleshores, ara estem en aquest pressupost de transició que aprovarem encara definitivament el dilluns, perquè hem tingut unes al·legacions que hem de resoldre en un ple extraordinari que farem dilluns i, per tant, es publicarà aquest pressupost dimarts en el BOP i, a partir d'ahí, és això, aspirar a que en 2025 puguem ampliar el nombre de personal, que també obrir noves fórmules que en l'Ajuntament de Vila-real no estàvem acostumats, com és el comptar amb personal laboral, també obrir nous escenaris com el contracte programa, que per a serveis socials es coneix a muntó, però que aquest contracte programa també existeix per a altres departaments i podem buscar-los per a qüestions concretes. Aleshores, és això, obrir nous horitzons i intentar dotar del personal que Vila-real mereix.
No sé si per això, de cara que ja ha dit ese pressupost 2025, que ja s'estan donant i ja, o se van a donar els primers passos, el haver redactat i aprovat un fa poquet ajuda a que se alleugere i se treballi i se puga tindre abans, que, com s'ha dit, ara mateix encara no el tenim aprovat del tot.
Sí, home, clar, és a dir, evidentment el pressupost que està al voltant dels 60 milions d'euros per a la ciutat de Vila-real, pues, pràcticament està en unes quanties paregudes. L'element innovador potent que va tindre el de l'any que ve, evidentment, és la nova tassa de residus. Això no ha existit en Vila-real mai, però per llei l'any que ve no hi ha cap poble ni ciutat en Espanya que no la puga tindre, és obligatòria. Si no, tindríem responsabilitats molt potents. I, evidentment, això serà un abans i un després. A més, la pròpia llei te diu que el que li costa a l'Ajuntament de Vila-real arreplegar la basura que generem, residus, tratar-la i eliminar-la, tot el que són els processos de residus, no pot eixir d'un altre puesto més que de la tassa d'aquests residus. Lo qual això genera, no així, en Benicàssim, en Burriana, en Alcora, en tots els llocs d'Espanya, genera un abans i un després. I nosaltres, una cosa que se pensava i que era una història que se contava, que no ha sigut mai aixina, no? I era que la gent en Vila-real les basures ja les pagava a través de l'IBI, no és cert. Evidentment, nosaltres el que pagàvem les basures, perquè s'havia decidit sempre històricament no crear-la, mentre la llei no mos ha obligat, era tirar dels recursos que tinguérem, tant de l'IBI com de l'impost de vehicles, com de lo que mos dona l'Estat, com de lo que les tasses que tragues de deports, de tot el que teníem de diners en l'Ajuntament, pagàvem residus. Però ara no mos van a deixar. Entonces, no quedaven més que dues opcions. Pujàvem l'IBI, perquè des de 2019 no l'hem pujat, o pujàvem l'IBI, recaudàvem més per poder fer front. Per entendre-nos, de 2,5 milions d'euros que pagàvem per les basures l'Ajuntament de Vila-real en 2019, pagarem l'any que ve 5,5, el doble. I d'algun lloc tenen que eixir. I la llei mos diu que no poden eixir de qualsevol lloc.
No, la llei diu que la taxa que s'implementa no pot ser deficitària per a l'Ajuntament. És a dir, que aquests 5,5 milions d'euros que comenta l'alcalde s'han de pagar íntegrament d'aquesta taxa de FEMS. No se pot pagar d'una altra taxa. Els diners han de sorgir de la pròpia taxa de residus nova.
Bueno, i això canviarà un poc per lo que me deia del pressupost, s'incorporarà això i després n'hi ha una línia de treballar en l'equip de govern en la medida que puguem, i està dins del pacte també, d'algunes subvencions que no són molt especials des del punt de vista específiques. És a dir, és evident que la banda de música La Lira, la Unió Musical La Lira, és l'única que està en Vila-real i, per tant, és lògic que tingui un conveni nominatiu directe. Col·labora amb l'Ajuntament, és la banda municipal, està en una infraestructura pública nostra, en una seu nostra de l'Ajuntament, el Conservatori Mestre Goterris, lo mismo. Hi ha una sèrie d'entitats, Càritas, Creu Roja, que lo lògic és que tinguin un conveni, un nominatiu singular. I n'hi ha altres, pues, que s'ha plantejat un debat, i en això estem treballant ara, de que puguin anar a lliure concurrència, no? Igual que anem a fer enguany ja, però com un experiment també en el pressupost del 24, que entrarà en vigor el dilluns, si tot va bé, després de resoldre aquestes al·legacions, els clubs esportius se tindran que presentar a aquesta línia de subvencions de concurrència. Mm. Alguna més volem incorporar l'any que ve en matèria cultural, etcètera, no?
Entrant en el que ha comentat de les taxes de basures, té que tremolar la població de Vila-real o...?
Pues té que solidaritzar-se en una situació molt difícil, en un planeta que ens estem carregant, en una directiva europea i una Unió Europea que també, dins dels objectius de desenvolupament sostenible de la ONU, està marcant una sèrie de reptes en els quals nosaltres també ens volem implicar, és necessari, i té que tremolar tant com tremolarà Benicàssim, Burriana, Castelló i com totes les ciutats i pobles. És a dir, nosaltres anem a intentar fer el més just possible, en això s'està treballant i s'ataxa. val? Però, clar, és evident que no podem jugar en ell i bien això, perquè no se mos permetís, i segona, perquè seria tremendament injust. Tinc en compte vostè que moltes empreses del poble, i tenim 1000 i pico indústries, no pagaran tassa de residus. No la pagaran perquè la llei exonera perquè no pague aquella empresa que te demostre que ella té una empresa de tractament, que ella se contrata a part i se servici, que per tant nosaltres no li prestem. Imagines pues, el Grupo Porcelanosa, per exemple, imagines Mercadona, imagines Consum, no ho sabem, ¿vale? Però van haver moltes empreses d'este tipus que opten perquè a vegades tenen residus molt delicats, molt específics, que tenen que tractar.
I que a ells ja els obligava la llei prèviament al tractament de residus propi.
Això ho diem perquè la gent entenga que la demagogia que alguns han començat a fer, el Partit Popular concretament, en el pleno anterior de vostè ha dit que se crearà la tassa de basures. No neguem que se tinga que crear perquè la llei ho diu i perquè els seus alcaldes, per exemple l'alcaldessa de Benicàssim, ja anticipant-se a lo que venia, com les basures li costava tant com us estan costant a nosaltres en estos moments, pues ja va pujar l'IBI fa molt poquet. Aleshores, bueno, això és un poc la situació que tenim. Ara se tracta d'intentar quadrar el tema i, bueno, pues farem lo possible, evidentment, explicant molt a la gent les coses. Nosaltres no volem recaudar més per capritxo. Tenim que cobrir aquests serveis i els tenim que fer d'una manera justa i adequada i que no ho paguen justos per pecadors. Avui en dia ho estaven pagant justos per pecadors.
Jo no crec que hagi de tremolar ningú. També li dic que nosaltres el que estem intentant estudiar és anar a valors que siguin el més objectius possibles per tal de fer-ho amb equitat i justícia a tots els veïns i veïnes. I al final, la realitat de Vila-real també, si analitzem la població en general, la majoria tenen segona residència. Qui no té un pis on venir quasi el té a Borriana o el té a Suera o el té a Llòdar, vull dir que n'hi ha moltíssima gent que té segona residència i en aquests pobles se pagava, en alguns se pagava taxa de basures ja. I veuran com en l'any 2025, precisament perquè entra en vigor esta legislació, com no pot ser deficitària, en tots els municipis van a veure un increment. Així en Vila-real, en lloc d'un increment, el que es veurà és una creació novedosa, des de zero. Però tot el món veurà que això és una realitat que afecta a tots els municipis i, per tant, intentarem que siga el més justa possible.
Això ja tindrem temps, perquè ja hem dit que començarà a partir de la propera setmana d'aquestes negociacions, perquè ara estem en setmana de festes, una setmana de festes, que ja ens ha parlat la gent de la policia local, sense moltes denúncies que s'estan controlant, inclús el primer dia de festes només va haver una denúncia a una penya. Unes festes que no sé si de cara també a properes anys, també en aquest canvi de reestructuració de govern, l'entrada de compromís, se va a treballar d'alguna altra manera, en programar alguns events, o de moment se va tindre encara la diguem, obertura que siga la Junta que porta endavant tots aquests events?
Doncs mira, jo sí que puc dir-li, pel que fa a la voluntat de compromís, però simplement és un detall, ara mateix que sabem que estan en un procés previ a aquesta renovació de la Junta de Festes, pensem que és el moment, en si cal abordar alguna novetat, igual que se renova la Junta, s'han de renovar els estatuts, que els arrosseguem des de fa molts anys i n'hi ha coses que estan desactualitzades i que ja no corresponen en la realitat ni legislativa ni organitzativa del que és la Junta de Festes i aquesta coordinació que fa amb l'Ajuntament i amb la Comissió de Penyes, evidentment, però nosaltres no anem a qüestionar en cap cas ni la programació que fa aquest organisme independent que ho fa de manera totalment desinteressada, vull dir que no anem a entrar ahí, però sí que ens agradaria doncs poder participar perquè crec que és el que ens toca a l'Ajuntament també com a institució marc en la que aquestes entitats fan això de manera, ja dic, totalment desinteressada, doncs participar de l'elaboració d'aquests estatuts, clar.
Anem a crear, a convocar un congrés de debat quan tot això se clarifica un poquet en el període electoral que ells tenen ara en marxa, i en aquest congrés farem un debat en tot el món implicat en la festa, com no, evidentment, l'equip de govern també estarà ahí i els partits polítics, perquè les festes són algo que ens unixen i és fonamental, no? I, per tant, hem de prendre una decisió en el dia de demà, en la màxima unanimitat possible, en el màxim consens, i en això anem a treballar.
Doncs això, com diem, ja serà a partir de després. De moment, si la pluja es permet, disfrutarem. Avui s'ha tingut que suspendre la pluja del campanar, però esperem que no tinga que anar a suspendre més, com també l'empedrau.
Bueno, no passa res. Al final, de veritat, avui la necessitem moltíssim. Lo més important és que no faci mal, que caiga bé, que no mos genere dificultats i fiqui en perill a les persones, als béns, i això és el que més mos preocupa. Ir mateixa, jo a Maria, pues, que també és la primera vegada que té que assumir els serveis públics, és una àrea molt important dins del protocol d'emergència que activem, quan tenim tot un protocol creat en el tema de les emergències molt seriós, on cada un sap què té que fer en cada moment, depèn de l'alerta que rebem del 112 i de les autoritats autonòmiques, activem un tipus de protocol o un altre, en el qual ràpidament fiquem les valles en els llocs on sabem, barranc de Ràtils, el barranc, el riu Sec, etcètera, que se pot inundar i que pot passar algun cotxe i quedar-se allí arrastrat. És a dir, tenim tot un protocol perquè entenga la gent que això no se veu, que dirigís l'alcaldia directament, perquè és com ho diu també la normativa de 112, i a partir d'ahí baix n'hi ha moltes regidories implicades, policia, serveis públics, les més importants, per la protecció civil, seguretat i tot els, la intendència i mitjans que els, el pati nostre municipal té, de valles, de possibilitat d'acordonar. Tinc en compte que tenim un drama també que haurem de tractar i estem treballant en el tema dels desprendiments. I dic això perquè també ho hem patit en l'Ajuntament i hem ficat un andam immediatament garantint el pas per baix i tot on toca, però en la gent privada no tenim aquesta sort. Requerim que un tros de fachada algú, moltes vegades mos és impossible que actuen, mos toca ficar valles, mos tornen loco, no actuen, estan anys, mos toca impedir el pas per la cera, que és gravíssim perquè persones en mobilitat reduïda, persones en els xiquets i en els carros, i poden haver accidents. Este tema li tenim que pegar quatre voltes. Si actuaren immediatament quan obrim un expedient com fem, la gent i ficar a l'andami com nosaltres com toca perquè pugui passar la gent per baix i tot correcte i evitant hasta que ho puguen arreglar i tinguen el projecte, però anem a garantir que això siga aixina, perquè n'hi ha llocs que és un escàndal. Ara passava per ahir per algun carrer, no vull tampoc dir el nom concret, i veia les 12 o 13 valles que n'hi ha, que a més Maria les veu contínuament quan és de sa casa, i me pareix realment un escàndal, no? Entonces, que sàpien que moltes vegades estan estos béns a noms de fondos d'inversió, que són propietaris en Estats Units, que se ho han quedat en paquets d'actius que no saben ni lo que és, que no mos agarren les notificacions, que l'Ajuntament no pot en els pocs diners que té estar executant tot això a tot el món.
No, i que a Vila-real mos queixem de coses tan quotidianes com són els problemes de l'aparcament. I totes les valles que s'hagin de posar són llocs d'aparcament que no se poden utilitzar mentre no se repare. Vull dir que això és col·laboració de tots. No mos podem queixar d'una cosa clar i deixar un altre conflicte
en
obert.
En este tema també que nosaltres, per exemple, en alguns casos actuaríem i passaríem la factura després, però en alguns pobles m'han advertit gent amb molta més experiència que du molts anys que ho han tingut que tallar este tema d'actuar tan ràpid perquè s'havia convertit l'Ajuntament en el banc de molt de sinvergüenza. Llavors, si al final m'ho fa l'Ajuntament, m'ho arregla, ja me passarà la factura, li protestaré, li diré que el preu no era adequat, li ho recorriré en l'abogat i als 3 anys, si arriba el moment, li pagaré. No és possible, no estem en l'Ajuntament de Vila-real, però un equilibri hem de trobar, eh? Per tant, era el tema de la seguretat i aquestes coses, que perquè entenguin la quantitat de coses que té que atendre un Ajuntament moltíssimes vegades, que quan plou no és només ficar-se el paraules i tindre por de suspendre actes, sinó que n'hi ha molta feina darrere també de precaució, d'emergència, de moltíssimes coses.
Tant paraigües, s'ha caigut el paraigües, just de estem parlant del paraigües. Esperem que no faci falta per aquest espai per als propers dies. Alcalde José Menlloc, vicealcaldessa Maria Fajardo, gràcies per passar així per la bodegueta de Cope al Vasco Vila-real, en motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, gràcies al Vasco i bueno, pues bones festes a tots.
Mos hem passat un poquet antin de la 1:30,
no,
però avui és dia de conèixer més sobre qüestions econòmiques.
Por supuesto que sí, ya tengo por aquí a Jesús Villegas, así es que vamos ya.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y llegamos a septiembre, en plenas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia en Vila-real, y aunque muchos hemos disfrutado de un merecido descanso, los mercados han seguido con normalidad y tenemos que saber qué ha pasado esta semana y ver cómo encaramos la última parte del año. Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco, cuéntanos qué tal ha ido este mes de agosto.
Hola Antín, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, hace nada, estábamos buscando el bañador y ya lo hemos vuelto a guardar otra vez, así que el tiempo pasa rápido. Y nada, en los mercados, si miramos este mes de agosto, vemos cómo se han dado subidas generalizadas que van desde el 1,1% del Nasdaq al 2,3% del S&P 500, pasando por el 1,7% del Eurostock 50.
Son subidas suaves, pero el mes de agosto no ha sido precisamente un mes tranquilo.
Pues ni mucho menos, y es que empezó el mes con fuertes caídas, especialmente en Japón, y fue una de las más importantes, sobre todo desde la famosa crisis que hubo en 1987 y desde donde se extendieron esas caídas a otros mercados, pero que poco a poco se han ido recuperando hasta acabar el mes en positivo.
¿Y qué pasó?
Pues fíjate, se ha dado una combinación de sobreendeudamiento por una parte y sobrevaloración de ciertas acciones por otras. Sobreendeudamiento porque muchas inversiones se hacían en yenes, que es una divisa con tipos muy bajos y que tiende a depreciarse, por lo que se toman a préstamo yenes para invertir. Y por otra parte, la sobrevaloración es el resultado de esa presión del sobreendeudamiento anterior. Poco lioso, pero sí es así.
Sí que es lioso. Sobreendeudamiento y sobrevaloración, y los mercados dijeron basta.
Pues algo así. Por una parte surgieron los temores a un menor crecimiento y también por otro lado a una apreciación de los yenes. Los mercados empezaron a bajar y las ventas empezaron a producirse de manera muy agresiva, provocando caídas no vistas, ya te digo, desde hace muchos años.
Decías que no se veían desde 1987. Eso, si no me salen mal las cuentas, son 37 años, Jesús.
Pues te salen bien y de hecho, fíjate que el lunes 5 de agosto bajó un 12,5% en un solo día, con momentos de mucho pánico donde la gente vendía sin preguntar.
En el último espacio, antes de vacaciones, comentabas que era conveniente tener poca exposición a renta variable, que era mejor estar en fondos más defensivos, ¿no?, para evitar cualquier susto. Y hemos tenido uno.
Pues sí, a ver, las fuertes correcciones pueden venir en cualquier momento y se puede poner cualquier excusa para justificarlas. En este caso ha sido por la operativa apalancada en yenes, pero es que la semana que viene puede venir por cualquier otra cosa. Lo que sí que es importantísimo es tener clara la estrategia y actuar ante estos movimientos tan bruscos en consecuencia y no dejarse arrastrar por el nerviosismo.
Explicada la evolución de los mercados, también tenemos que conocer qué tal han salido los resultados macro de estas semanas.
Pues sí, en su conjunto han sido positivos. La inflación de la zona euro ha bajado al 2,2%, muy cerca de ese ansiado 2%. El crecimiento económico del segundo trimestre ha mejorado, sobre todo en Estados Unidos, que ha pasado al 3% desde el 1,4% del primer trimestre, aunque eso sí, en Europa no ha sido tan bonito y ha subido solamente el 0,6%. Y eso es positivo para los mercados, Antín. Una inflación controlada y el crecimiento sostenido.
Queda bien, sí. ¿Y los tipos de interés? ¿Se bajan en septiembre, Jesús?
Pues a ver, el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión que se produce cada año de los banqueros centrales en Jackson Hole, pues lo confirmó y dijo textualmente que la hora de bajar los tipos de interés ha llegado.
Bueno, si bajan los tipos de interés, los ahorradores verán mermados sus ahorros, mientras que los que están endeudados verán cierto alivio en estos recortes.
Pues así es, Antín. Las letras del Tesoro ya están por debajo del 3%, lejos de ese 4% que teníamos como referencia hace un año. En cambio, como bien dices, los hipotecados van a ver cómo sus cuotas, los que tengan referenciados a tipos variables, en las siguientes revisiones verán cómo las cuotas van a verse beneficiadas, van a bajar.
Jesús, empezamos un nuevo curso y tenemos que plantear un propósito a nuestros oyentes.
Me parece perfecto. ¿Y qué mejor propósito que hacer un pequeño esfuerzo y ahorrar todos los meses una pequeña cantidad? Por ejemplo, 100 o 200 euros.
¿Y qué hacemos con esos, digamos, 200 euros, Jesús?
Pues mira, la idea es ahorrar todos los meses 200 euros. Cuando pasa un año, podemos pensar que tampoco es tanto lo que hemos ahorrado, solo 2.400 euros. Pero si somos constantes, nos va a permitir obtener un muy buen colchón financiero en un futuro. Así, en 10 años, por ejemplo, Antín, estos 200 euros al mes y con una rentabilidad media anualizada del 7%, pues puedo sacar más de 33.000 euros, que eso ya empieza a estar muy bien.
Pues sí que está muy bien. Con esta idea vamos a terminar el espacio de hoy, Jesús, con el propósito y la importancia de ahorrar para el futuro. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues como siempre, un placer, Antín, hasta la semana que viene.
Recordamos que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-723550 o en su web www.r4.com. Ahí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión te ayudarán en la gestión e inversión de tus ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Sofía Martín ve de fiestazo a Bechí. Amb la participació des del Tomorrowland del DJ holandès Mils Van Zandt i molts més. Pren nota, dissabte 21 per la nit, matinada de diumenge 22, fiestazo megastar a Bechí. Frontó municipal, entrada gratuïta fins completar aforament.
Hotel Cercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Ven esta semana los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Avançant 3 mesos el final dels treballs del carrer Navarra, que estarà obert des del 15 d'agost i a principis de setembre estaran acabades Sant Lluís, Temprado, Luis Vives, Sant Fèlix i la primera fase de Trinitat. Recorda que continuen en marxa els treballs de l'eix d'Arrufat Alonso, plaça Clavé i Sant Lluís. L'accés a la Ronda Millars i al pàrquing d'Hort dels Corders Avinguda del Rei es realitza per Dolors i Amadeo Primer. Junts avancem cap al Castelló del futur. Ens ho posem fàcil. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es. El transporte és cosa de professionals.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco, restaurante El Vasco, fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Villarreal, un poco pasadas por agua, pero ahora parece ser que el tiempo no se está respetando.
De moment, ara pareix que havia baixat. Jo és que tinc el problema, claro, jo veig des del joc on estic, la meva visió és... en la finestra que dona a la gespa de l'estadi i la ceràmica. També m'arriba un poquet lluny. I clar, jo no veig. Sí que tenim als mandos tècnics, a Jorge Monsonís, que a part de veure d'aquests mandos tècnics, pues, a vegades també mira per la finestra i em diu, pues ara vaig a tal. Tampoc ho tinc molt clar ara mateix com està. Anem a preguntar als convidats, que segur que han arribat fa poquet i sabran com venen o no. Paco Mir, Enrique Cortés, des de Càritas, què tal? Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
El tenim, ara plou o no plou així?
Ara poquet.
Bueno.
Ara poquet.
Ha anat baixant. Des de Castelló per casí ha anat a menys i ara pareix que retinga un poquetet.
Pues a veure, bueno,
que ploga sense fer mal.
I en Burriana queia més avui que així.
Bueno, pues a veure si se respecta. Ja recordem que aquest matí pues, ha tingut que suspendre la puja del campanar, també el jugant, que n'hi ha events pues, també que estan un poquet en l'aire de cara a les properes hores que se puguen mantindre en aquest dimecres, un dimecres on també recordem que tens la recuperació del nostre espai en la nova temporada del dedicat al sector primari, Segrocope Castelló, que en aquest cas el podreu trobar en format podcast, en cope.es/Castelló, el patrocini de Masó Agro, i en comentarem pues, també actualitat referida justament a la pluja i a aquestes necessitats, com necessitats són les que se segueixen mantenint inclús després de l'estiu des de Càritas Diocesana, Paco.
Efectivament, aquestes necessitats, com tu dius, són quasi el pan nostre de cada dia, en definitiva, amb nosaltres. A pesar de l'estiu, això no baixa, efectivament, i bueno, pues, continuem la llavor que des d'un principi pues, s'han proposat, i és ajudar a totes les persones i famílies que acudisquen a nosaltres. És veritat que hi ha algunes necessitats un poc més importants que altres i les tractarem de cobrir. Com han parlat pues, alguna vegada, el tema de la vivenda. El tema de la vivenda és un problema important. Els alquilers, l'ajuda de subministres per a la vivenda també. i l'alimentació, fonamentalment. I després alguns altres problemes que van eixir, la soledat també, en fi, eixa és la idea que parlem.
Comentaves, si no m'equivoco, abans de l'estiu, que t'havia estat notant, a part del canvi cada vegada més, diguem, diferent, inclús més jove del perfil d'ajuda, que també està augmentant les atencions. S'ha notat també durant l'estiu aquest augment de les ajudes? O...
Sí, sí, igual. Això no varia, Alberto. Això continua igual. És a dir, les famílies que estan necessitades i vulnerables, desgraciadament, pues tenen aquestes necessitats perennes i d'alguna manera pues tenim que ajudar-los hasta on podem. És evident que no arribem a tot, com parlàvem en Enrique fa un rato, però procurem per totes mitjos pues que la família que està acollida i que està acompanyada per Càritas, les persones i famílies, pues puguen tindre aquest desenvolupament que necessiten per la seva vida.
I en aquest cas, has parlat de famílies... Estem en un mes de setembre i en uns dies previs a un inici del curs escolar, que és el proper dilluns. Això també fa que aquestes necessitats, a part de les perennes, també tinguin que arreglar algunes especials de cara pues, a material, a roba... Suposo que ahí també estareu fent molt èmfasi.
Sí, efectivament. Nosaltres, a través de les empreses que col·laboren amb nosaltres, se demanen la possibilitat d'ajuda en aquests temes. Temes d'escriptura, temes de llibretes, temes de... sobretot pel tema de col·legis, no? És evident que avui en dia el que és l'ensenyança pública cobreix moltes coses. Però a banda d'això, és que les famílies que durant molt de temps han estat patint aquestes coses no arriben ni molt de menys a final de mes. Con lo qual, o paguen la vivienda i no mengen, o mengen i no paguen la vivienda. I això és la dicotomia tan gran que n'hi ha en aquests moments, acompanyada d'alguns altres problemes, com el tema de la salut mental, que estem notant moltíssim en les persones, sobretot joves també.
No sé si a Vila-real, Enrique, també esteu notant això, aquest augment de les ajudes, i ja hem dit, i ja hem d'escoltar, no només el millor en qüestions físiques, sinó també psicològiques.
Efectivament, pues, cada dia veiem que, a veure, baixar gent no baixa, va venint cada dia tenint més famílies, entonces aquestes famílies és el que tu estàs dient, ve el mes de setembre i a part dels gastos que tenen normals, pues tenen els gastos especials, a lo millor del tema dels escolars, el material escolar, el tema de la roba i tot això. Entonces esta gent pues va un poc desesperar. Nosaltres el que anem intentant, com ha dit Paco, pues és mirar les col·laboracions en empreses d'ací també de Vila-real que ens puguen ajudar a aportar aquests materials i tot això i ajudar a aquestes famílies. En el tema de la salut mental, pues és un tema molt complicat, perquè, claro, les famílies se tenen que obrir a nosaltres, a vegades és difícil. Jo sempre li dic a Paco que nosaltres som voluntaris, la gent està d'una forma altruista, entonces és més difícil perquè no som professionals, però si detectem alguna cosa, sempre tenim l'apoyo de Càritas Diocesana, que ells des de Castelló pues, mos tiren un cable i mos ajuden en totes aquestes coses. I el que fem és això, fer-hi acompanyament i fer-hi ajuda, però sempre que n'hi hagi una corresponsabilitat entre els participants i nosaltres.
No sé si de cara a aquestes properes setmanes, doncs també aquesta col·laboració i ajuda també penseu que se pot incrementar, perquè estem parlant de Vila-real, una localitat on també un cultiu com el de la taronja trau molt, i ahir n'hi ha un treball com el dels collidors que també fa que a millor persones en necessitats, en una situació diguem, d'emergència social, doncs també pues, a millor busquen algun tipus d'ajuda, ja sigui de menjar, d'allotjament, inclús de roba.
Has fet bé de preguntar-me-ho perquè estem en col·laboració en la Fundació Tots Units i perquè ells són els que fan el tema prelaboral i ens ajuden pues, a la integració d'aquestes persones. El que també ens passa és que tenim molta gent espanyola, gent que pot tindre un contracte, pot adquirir un contracte de treball, però tenim molta gent en què no pot adquirir aquest contracte de treball perquè no tenen els papers, no són regulars, no? Estan irregulars un poc. I entonces el tema és així, però la veritat és que estem treballant-ho, necessitem gent, des de les parròquies estem fent una crida a tots els participants, que tots els que puguen presentar-se per fer aquests cursos, estem ahí. Tenim un curs de residus i tenim un curs ara també d'encaixadores i gent que pugui anar també al camp a recolectar el que és la taronja i tot això. Claro, és una faena que és temporera, però és una faena que per lo menos ahí cobrirà un espai i a aquesta gent econòmicament es podrà anar bé.
En aquest cas, per a gent millor que pugui estar interessada, que a millor de pobles del voltant, d'Almassora, de Borriana, les Alqueries, de Betxí, sí, que vulgui apuntar-se a aquests cursos, com
no n'hi ha ningú problema. Els cursos estan oberts, la inscripció s'acabarà a posar a mitjà de setembre. La Fundació Tots Units ha fet la difusió, nosaltres ho hem fet a través de les parròquies d'ací de Villarreal, i estem en ello. I, de fet, la col·laboració entre les empreses i Tots Units, inclús nosaltres en Càritas, pues està molt bé, és perfecta, i anem a veure si som capaços, per lo menos, d'encontrar aquestes necessitats que tenen les empreses en aportar-los aquest personal.
Al final, aquesta col·laboració en Tots Units, en empreses, també en altres associacions, al final són vitals de cara a poder tirar endavant aquests projectes que teniu a Càritas, que no sé, Paco, cap a on van els que teniu en marxa de cara a acabar aquest any?
Sí, totalment el que has dit, la col·laboració i el treball en red és fonamental en totes les associacions, on diu Enrique, de pressupost, l'objectiu de Caritat Diocesana és que totes les carites parroquials i les interparroquials tinguin l'ajuda que necessiten, no? És veritat que de cara a final d'any s'incrementa sempre un poc aquesta col·laboració també, perquè de cara a final d'any les empreses i els particulars, també de cara a la Navidad, a Nadals, pues, d'alguna manera s'involucren un poquetet més, el compromís puja un poquet, i això ho necessitem també, traslladar-ho. Projectes. Projectes continuen siguent tots els mateixos, en alguns més que en uns altres. Avui en dia, crec jo, que el tema de la soledat requereix molta ajuda. Per banda de Càritas, estem en un projecte que se diu Encontres, que és visitant a persones majors que estan soles. N'hi ha un percentatge enorme de persones majors. Acabo de llegir una notícia, si no vull ahir, en el que la Comunitat Valenciana n'hi ha quasi el 40% de les persones majors de 65 anys estan vivint a soles. És un tema preocupant. I, claro, procurem que aquestes persones, d'alguna manera, també estiguen ajudades per nosaltres. També el tema, com t'ha dit antes, de la salut mental ens preocupa moltíssim. Salut mental, sobretot en gent jove. Anem a ficar un projecte, un servei d'apoyo psicològic, d'ajuda psicològica, que serà transversal pues, per tota la Càritas de tota la província, però que d'alguna manera també és algun projecte que ens preocupa. I així n'estem, és dir, sobretot que les famílies que vinguin allí s'encontren acollides, que puguen sentir-se un poc més felices i que sàpien que Càritas sempre, sempre acollirà a totes les persones vinguen d'on vinguen.
Has parlat de l'acompanyament, de l'escolta, que justament són les dues grans qüestions que el bisbe ha marcat en la seva casa pastoral.
Així és, l'acompanyament espiritual i l'escolta. És fonamental perquè una persona que arriba en una necessitat, el primer que necessita és que l'escolten.
Paco Mir, des de Càritas Diocesana, Enrique Cortés, des de la Interparroquial de Villarreal, gràcies per passar així per la bodegueta i per comentar també tot aquest treball necessari i que també necessita aquest apoyo i suport de tota la gent, no només de Villarreal, sinó de la província.
Gràcies. Gràcies a COPE per la difusió.
Doncs, Santín, d'aquesta manera doncs, concluïm aquesta tercera jornada així al Basque Villarreal. Es quedarà dijous i divendres per a seguir vivint i molta festa i molta l'actualitat que tenim així a Villarreal, així a la Porta 29 de l'Estadi de la Ceràmica.
Festes de la Mare de Déu de Gràcia de Villarreal y en estos últimos minutos como muy solidarias. Pues nos vamos acercando ya, Alberto Marco, a las 2 de la tarde, lo que significa que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía, COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Unos segunditos y ya están aquí las horarias.